els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Amics i amigues, benvinguts i benvingudes al nostre espai, a la nostra taula compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Quan la primera comunitat parteix el pa en obediència al mandat del Senyor, ho fa sota la mirada de Maria, que acompanya els primers passos de l'Església. En el capítol primer del llibre dels Fets dels Apòstols es diu que aquests creients eren constants i unànimes en la pregària juntament amb algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús. La Verge Mare supervisa els gestos del seu fill encomanats als apòstols. Com que ha conservat en el seu sí el verb fet carn, després d'acollir les paraules de l'àngel Gabriel, la Verge conserva també ara en el sí de l'Església aquells gestos que conformen el cos del seu fill. El prevere que, en virtut del do rebut pel sagrament de l'orde, repeteix aquests gestos, és custodiat en les entranyes de Maria, la Mare de Déu. Aquesta cita és una orientació del Papa Francesc del punt 58 de l'exhortació apostòlica Desiderio Desideravi i ens serveix avui de punt de partida. En aquesta taula compartida presentarem avui dos testimonis que tenen en comú el seu treball per promoure i impulsar el nom de Maria com a referent de totes les comunitats cristianes en les seves respectives diòcesis. N'hem triat dues d'aquestes diòcesis, les que històricament podíem anomenar de la Catalunya Nova, la de Lleida i la de Tortosa. D'una banda, ens referim a la Verge Blanca de l'Acadèmia, patrona de Lleida i titular de l'Acadèmia Mariana de la capital del Segrià, una institució lleidatana de referència que acaba d'arribar al seu 160è aniversari. L'entitat ha promogut sempre, des de l'any 1862, la unió entre la fe cristiana i la cultura a través de l'enaltiment de la Mare de Déu, a través de la literatura i les belles arts. D'altra banda, posem sobre la nostra taula també tot el que representa una altra devoció mariana, en aquest cas la de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de Tortosa, i molt present sempre en aquesta diòcesi. La imatge, amb Maria embarassada i una cinta, és especialment venerada per dones i famílies que esperen un fill. L'adhesió a aquesta advocació mariana és molt popular des de fa segles, amb una processó molt tradicional que es fa cada primer cap de setmana de setembre.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
I comencem donant veus als qui ens acompanyen a la nostra taula per compartir vivències amb Tortosa. Allà la presència de la devoció a la cinta és documentada des de l'inventari antic de les santes relíquies de la catedral tortosina de l'any 1347, on hi havia un capítol dedicat a la cinta de Nostra Senyora. Després, tot això ha canviat i ha estat la figura maternal de Maria la que s'ha sobreposat a l'objecte, a la cinta. Saludem el vicari general de la diòcesi de Tortosa, José Luis Arín, sacerdot, també col·laborador de mitjans de comunicació. Mossèn Arín, benvingut a aquest espai.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè. Bé, primer de tot, com definiria vostè la devoció a la Mare de Déu de la Cinta i la imatge?
La devoció a la Mare de la Cinta és, en Tortosa com a capital de les Terres de l'Ebre, el motor d'una espiritualitat autèntica. Jo recordo molt bé, perquè el meu treball també específic és el de biblista, quan el papa Benet, emèrit i savi papa Benet, va convocar aquell sínode sobre la paraula de Déu en la vida i la missió de la Iglesia, recordava que mai no podem oblidar que el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la paraula de Déu, anunciada, proclamada, meditada, celebrada en la Iglesia. Perquè la devoció a la Mare de la Cinta, com heu dit molt bé en la traducció, arrela en les realitats històriques dels fets dels apòstols i arrela també en la vivència actual, actual i tots aquests segles, de la pietat cristiana, arrelada en Maria i propera, que fa la força d'apropar-nos cada vegada més al Senyor, la seva paraula, el seu missatge i la missió de l'Església avui en el nostre món.
Per tant, Maria sempre acompanyada de Jesús, si no, no tindria cap sentit venerar-la o tenir-li devoció. Sí, mossèn José Luis Arín, tot i que l'origen és de fa uns quants segles, va ser a la segona meitat del segle XIX, cap al 1870, quan es comença a considerar miraculosa una aparició del 1178. Segles després es crea ja al segle XVII la confraria de la Cinta, que ha tingut diferents accents i denominacions, fins al moment actual. Com viu Tortosa, la societat tortosina i també suposo que per extensió la diòcesi, aquesta advocació de la Mare de Déu, especialment en aquest cas a través de l'arxiconfraria, amb totes les tradicions i les processons?
La pregunta ha estat genial. Com viu?
És una mica la clau, no? Suposo.
Sí, sí, com viu, president? Mira, justament a tot aquest temps s'està celebrant el 400 aniversari de la fundació de la Real Aixecofradia per part del bisbe Lluís de Tena. 400 anys de la mort d'aquell bisbe. És un bisbe molt important, va arribar fins i tot a presidir durant 3 anys com a membre eclesiàstic la Generalitat de Catalunya.
Déu-n'hi-do, sí, sí, un fet insòlid que ara seria impensable.
Ara, impensable totalment. Llavors, aquest bisbe va ser el que va fundar la confraria i com a gran teòleg que era, va donar també un to. És a dir, diríem que la devoció com a sentiment cordial dels tortosins, anava molt cap a l'objecte, d'acord? I el bisbe Lluís de Tena va fer una rectificació teològica, catequètica, pedagògica molt bona. Bé, mirem el do, però mirem més encara la donant, perquè la devoció s'adrecés efectivament cap a la Mare de Déu. També la relíquia, com a objecte, expressió, expressió del do que la Mare de Déu va donar a Tortosa i, segons la tradició, aquelles paraules, no? Perquè aquesta església ha estat edificada a honor del meu fill i meu, quan la filla poc s'havia inaugurat l'església romànica. I vosaltres de Tortosa teniu gran cura a venerar-me, a servir-me, enfermant-se de l'amor que us tinc, us dono aquesta cinta que em senyeix i us la deixo damunt l'altar. Aquest relat de la tradició, la tradició singular, el lliurament, l'entrega del símbol, reporta una vegada més i el bisbe Lluís de Tena està a fer tot aquest treball de reorientem les coses. Que el sentiment, mogut per la fe, s'adreci cap on s'ha d'adreçar, cap a la persona. Evidentment, adreçant-se cap a la donant, cap a la donant Maria, realment mos connecta encara més directament cap a Jesús, el seu fill i el seu missatge.
Parlem amb el sacerdot de la diòcesi de Tortosa, José Luis Arín, biblista i vicari general d'aquest bisbat. La relíquia és un element, un nom molt important. De fet, el 2017, segons les dades que tenim, es va presentar un nou reliquiari I em sembla que va molt lligat, no?, a la presència de la imatge a la catedral i quan es treu la imatge.
Exacte, això és realment és espectacular, no? Hem tingut diverses coses. Primer, hi hauria un element important, que és en el seu, diguéssim, no origen, es va fer la relíquia, hi havia dos reliquiaris, i malauradament un reliquiari, el reliquiari major, que contenia la part més llarga de la cinta, del single, va desaparèixer quan la Guerra Civil. Tenim tots els interrogants de grups de recerca si efectivament va anar, com tantes altres peces d'orfebreria, cap a Mèxic. Bueno, hi ha una recerca que s'està fent en un interès i en una seriositat molt bona. Però vam veure un poc. Inicialment va sortir que no en un inicial total, perquè la devoció i la protecció cap a les mares que estan a punt de donar llum se va anar, diguéssim, incorporant en el temps. I llavors sí, feia falta tenir dos reliquiaris, un que estigués guardat, custodiat a la catedral, com sempre, i un altre que pogués ser portat a les dones en el moment del part i fins i tot durant molts anys, aquelles històries, també en a la cort reial de Madrid, també, va, molta, quan les reines o els prínceps estaven a punt de donar llum, era portada la relíquia allà, la protecció, no? Feríem aquestes coses. I llavors, què es va fer? Ara s'ha tornat a refer. És que tenim dos fets històrics recients. Per això torno a rememorar la pregunta, com viu?
Sí.
és el fet aquest estudi que es va fer, i concretament el 2017, uh-huh. una història recent, tot un treball analitzant tota aquesta cosa de la naturalesa i la mida per a poder tenir els dos reliquiaris. Uh-huh. Recentment estic parlant del mes de setembre.
Del setembre aquest, de l'any 2022, vaja, sí, el setembre ben recent, per tant, segle XXI, recordem que s'ha viscut també moltes celebracions d'aniversaris de la Reial Enciclopèdia.
Perfecte. Llavors, mireu, de fet, una curiositat, la gran patrona de Tortosa, quan diem Tortosa, en tota la comarra, si més no, del Baix Ebre, etc., només una parròquia té com a titular i patrona la Mare de la Cinta, la parròquia del Poble Nou del Delta, el Delta de l'Ebre.
Ah, molt.
Va dur el reliquiari, el canonge prior de la Santa Cinta, el primer majordom i tot, una solemnitat extraordinària cap al Poble Nou del Delta, una festa extraordinària.
Sí, sí.
I quan, també recentment, tornant a l'actualitat que vol agrair-se, no? El 4 de juny, ara el juny també d'enguany, se va inaugurar i beneir la nova façana de la catedral que s'ha restaurada en la plaça que s'ha fet.
Sí.
La façana estava en funció d'un objectiu. Teníem les fornícules sense imatge. I llavors la Reial Cofradia va promoure fa uns quants anys una imatge realment espectacular en marbre de Carrara, grandíssima, per a ser col·locada
molt bé.
La façana, presidint una vegada. Estic comentant realitats. Perquè...
Realitats, sí, sí. Realitats de la devoció, a banda de la processó del primer cap de setmana de setembre, cada any.
Sí, que és bona, que anem... I enguany, la del primer cap diumenge de setembre va ser superespectacular. Per què? Per coincidir la primera vegada que l'entrada de la relíquia, la imatge, es feia per la plaça nova.
Sí, sí, amb la façana estrenada.
Totalment.
Bé, ens quedem amb ganes de parlar molt més temps sobre la devoció a la Mare de Déu de la Cinta. Recordem aquesta dimensió popular. Moltes dones que ens escolten i que han estat embarassades o que ho estan, o que tenen filles o netes embarassades, encomanar-se a la Cinta és una bona pràctica. A la Catedral de Tortosa, a l'Església del Delta de l'Ebre o també a la Basílica del Pi de Barcelona, on hi ha una capella... De...
Exacte.
I n'hi ha més arreu del món. Sí.
I tant, per això tenim una mica la gran força d'aquesta actualitat, és a dir, una devoció que no ens cal dir abans, no. Encara recordo un detall, també, molt...
Breument, sí.
Sí, però, perdó, que molta gent, la història, abans, segur que hi havia una guia que deia, abans les dones embarassades portaven allí un senyal contra l'embaràs, abans, i ràpidament, tres dones del voltant que estaven sentint la guia, diu, abans res, jo estic embarassada i la porta, jo també.
Molt bé.
La realitat ben actual.
Ben, i tant. Moltes gràcies, mossèn Josep Lluís Arín, per haver-nos acompanyat des de la diòcesi de Tortosa, des de la ciutat de Tortosa, una abraçada i fins una altra.
Fins una altra, perfecte, a tothom, adéu.
I de Tortosa a Lleida. Allà tenim l'historiador Jordi Corcó, un dels impulsors de la devoció a la Mare de Déu Verge Blanca de l'Acadèmia i també de l'Acadèmia Mariana de Lleida. Senyor Corcó, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, aguantant una mica aquí aquest temps que ens fa tan primaveral.
Sí, temps primaveral, però molt canviant durant tot l'any, de fet. Bé, l'Acadèmia Mariana és un dels símbols de Lleida i des de la seva fundació el seu objectiu ha estat divulgar les excel·lències de la Mare de Déu a través de l'art i la literatura, a més d'acollir importants institucions de la ciutat. En el poc temps que tenim, ja aprofundirem en una altra ocasió, m'agradaria d'una banda que ens parlés primer de la Verge Blanca. Quin sentit té aquesta advocació i com és de popular i de venerada a Lleida?
Bé, la veritat és que la Verge Blanca de l'Acadèmia és la patrona de la ciutat de Lleida des del 5 de gener del 1946, quan Pius XII la va nomenar patrona a petició de la ciutat de Lleida. La tradició és més antiga, però es deu a la fundació de l'Acadèmia Mariana. La fundació tingué lloc el 12 d'octubre del 1862, és a dir, enguany es va complir 160 anys.
Efectivament. Més d'un segle i mig, ja. Sí.
Una fundació d'una institució en aquell any pionera que volia ser a mena d'una acadèmia, és a dir, una institució que d'alguna manera lloés a la Mare de Déu mitjançant les arts i les lletres. Per això, una de les activitats més, podríem dir, més tradicionals i que tenen més ressò de l'Acadèmia Mariana és l'organització de tots els anys d'un certamen marià, és a dir, uns jocs florals en honor de la Mare de Déu, que tots els anys tenen lloc a l'entorn de la Festa de la Verge Blanca de l'Acadèmia, que és el 2 d'octubre.
En quin sentit o quin és l'origen del nom de Blanca? Perquè també existeix la Blanca de la Mare de Déu de les Neus del 5 d'agost. No té res a veure, tot i que porta el mateix nom.
Pues bé, és una cosa molt original. Us ho explicaré, a veure si podem fer-ho...
Si pot ser breument.
Sí, mireu, l'any 1865, la ciutat de Lleida pateix una epidèmia de còlera molt freqüent en aquells moments.
Sí.
Ara fa poc temps que han passat la pandèmia, no? Però bé, llavors eren aquests successos pandèmics eren més freqüents. Aleshores, els socis de l'Acadèmia Mariana decideixen demanar a la ciutadania que pregui i demani la intercessió de la Mare de Déu perquè alliberi del còlera la ciutat de Lleida. Sembla ser que això va succeir. La ciutat de Lleida no va ser de les ciutats més afectades per aquest còlera el 1865, sinó al contrari. I aquest alliberament de la ciutat de l'epidèmia del còlera pels lleidatans doncs fou motiu de donar gràcies a la Mare de Déu. Aleshores, els socis de l'Acadèmia Mariana van organitzar una celebració festiva per, d'alguna manera, celebrar aquesta, podríem dir, aquesta intercessió de la Verge Maria envers la ciutat de Lleida i donar gràcies per la seva intercessió.
I el color blanc, no?, potser també implica...
No és per això, eh? Què va ocórrer? Que es va celebrar una gran funció religiosa i van sobrar uns diners. I, fruit d'aquests diners, els socis de l'Acadèmia van dir: home, podem fer un element simbòlic que faci record d'aquesta efemèride, no? Aleshores, els hi va acudir fer un cor d'argent, que fos una mena d'estoig. Era un cor d'argent que s'obria, i a l'interior del cor hi van guardar, amb un pergamí de roba, el nom de tots els socis de l'Acadèmia Mariana i de tots els lleidatans que van col·laborar per aquesta festa mariana. Quan tenia aquest cor, van anar a veure el senyor bisbe de Lleida i li van oferir aquest cor. I a partir d'aquí succeeix un fet molt curiós. El bisbe de Lleida diu: home, aquí hi ha el cor de la Mare de Déu, però el que ens falta ara és una imatge de la Mare de Déu. I és aleshores quan l'Acadèmia Mariana convoca un concurs per fer una imatge de la Mare de Déu que sigui el suport i l'ostensori, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest cor de plata que ja s'havia fet. D'acord? Aleshores
sí.
És quan aquest concurs el guanya el 1867, un escultor barceloní, Maximiliano Sala, que ell fa una imatge tallada amb fusta de tiler, de tilo, com en castellà.
Sí, sí.
Encarnada és una fusta de color blanc. Apareix aquesta imatge de la Verge blanca.
I d'aquí ve el nom.
Que fa referència al color blanc d'aquesta fusta, no?
Molt bé, doncs...
El nom. Perquè, de fet, l'advocació és Verge de l'Acadèmia.
Sí.
El que passa que, home, el nom de l'Acadèmia, doncs, comprendreu que tampoc és un nom molt...
Molt òptim per la Mare de Déu. És un nom més intel·lectual, més del món, no?
I aleshores, la popularitat de la imatge es refereix al color blanc de la Mare de Déu.
Doncs molt bé, gràcies per aquesta explicació. Ho hem de deixar aquí. Per tant, primer existeix l'Acadèmia, després l'advocació mariana. Evidentment, la Mare de Déu hi era present igualment, sí. Però amb aquesta advocació i amb aquesta història que ens ha explicat...
Fixeu-vos bé que és molt curiós, que primer va ser el cor d'argent,
sí,
plata de la Mare de Déu, i després va es produir, d'alguna manera...
La imatge.
La creació de la imatge per ser el suport i ostentori d'aquell cor. La veritat és que l'origen és molt curiós.
Sí, sí, tant. Molt peculiar pel que són les advocacions de la Mare de Déu, que són patrones de ciutats o de diòcesis. Moltes gràcies, senyor Jordi Curcó, historiador des de Lleida. Una abraçada. Tornarem a parlar de l'Acadèmia Mariana i de la Verge Blanca de l'Acadèmia. Que vagi bé.
Patrona de la nostra ciutat. Així és.
Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu-siau.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana. La meva ànima canta el cel.
avui la Mare de Déu com a referent de dues diòcesis, Lleida i Tortosa, com ho és també per a tots els cristians, ha marcat un podcast, una taula compartida en què tots volem mirar cap a aquella noia del poble que va respondre a un primer anunci, el de l'arcàngel Gabriel, des de les paraules del Magnificat, la resposta de Maria, incloses en aquest càntic de Maria del grup Cairoi. Fins aquí el nostre espai podcast, taula compartida, aquesta vegada ben Maria. Salutacions del David Morral i la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i d'aquí us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat avui punt de trobada per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià, el que es nodreix dels diferents carismes. Fins d'aquí a 7 dies, que vagi bé.
Taula compartida, un podcast de Ràdio Estat.